Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final del Sant Cugat a fons d'avui dijous rebem els responsables del Servei Local de Català. D'una banda, la Mara Oñate. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme, i molt bon,
bon any. I bon any. I l'Albert Masià, que és tècnic de normalització lingüística. Benvingut, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I bon any.
Bon any igualment, clar
també,
que sí.
També per tu. Us han portat moltes coses, els Reis?
Home, tu què creus? No, que no em veus que sóc un àngel jo? Si et portes bé, tens regal, si no, no.
Això és a criteri dels Reis. Això ja...
La modèstia no és una virtut meva, per això.
Això és una altra història. No, ho dic, si esteu contents, esteu satisfets,
sí,
de com ha anat tot, sí?
Ha anat bé, ha anat bé. Altres anys havien sigut més exigus.
Ja, ho dic perquè és que després d'aquestes festes acostuma ha anat no tan bé, tot costa una miqueta.
Sí que costa, sí.
Tot fa pujada, no?
És a dir,
jo he de reconèixer que aquest moment al qual tu apuntes ara, el vaig viure el primer dia que vaig tornar a la feina, que no, a les classes tot just hem començat aquesta setmana, el dilluns, com als col·les.
Però, nosaltres també.
Exacte, però la setmana passada vaig haver de venir un dia doncs, per corregir, per fer calendaris i totes aquestes coses i preparar classes. I el dia que vaig preparar el calendari del proper trimestre, les dates, vaig començar a comptar i allò no s'acabava mai.
Vas veure que és un calendari que és non-stop, no?
Exacte, és una mica, és dens, és dens. I doncs bé, doncs, suposo que aquest fet no només m'haurà passat a mi, m'imagino que li haurà passat a més gent. Suposo que també si després que els Reis hagin passat i els comptes corrents de ses majestats i de seus patges també hauran quedat una mica més minvats. I bé, tot un seguit de coses doncs, que sí, que fan que el gener realment, un cop han passat aquestes festes, doncs potser costi més de passar.
Fa pujada, no?, que diríem.
Exacte, fa pujada. I, de fet, d'aquest concepte que estem aquí apuntant, que estem dibuixant, no?, doncs, que s'uneix doncs, això que dèiem, no?, doncs, que s'han acabat per una banda les festes i que ve un llarg període laboral, que normalment també acostuma a haver-hi també una pujada de preus. De fet, l'electricitat avui llegia que em sembla que porta uns màxims acumulats bastant importants. I bé, em sembla que també ja comença l'IPC que uns anys s'havia contingut doncs, per la crisi, ara sembla que comença a tornar a repuntar una mica i els sous i les pensions ja sabem que no acostumen a repuntar amb el mateix vigor. Doncs tot plegat, de totes aquestes coses, el gener com a concepte se n'anomena la pujada de gener. Potser la gent, jo crec que la gent, per desgràcia, dic per desgràcia perquè potser és un concepte que sí que el coneix però no l'havia sentit tant en català. I jo crec que si en castellà l'anomenem, jo crec que potser ha tingut més anomenada.
I tant.
Mare, això de la cuesta d'enero, potser la gent estava més acostumada a sentir-ho.
Sí, no? De fet, a veure, també trobem doncs, una traducció més literal, no?, que podria ser la costa de gener.
Sí? La podem fer servir?
Amb un grau d'informalitat,
doncs
sí. Però, de fet, són propostes del trencat, Vull dir, també proposant el gener costerut, per exemple, o una de molt curiosa que és ja... Jo trobo que fa molta referència a la qüestió econòmica, no? A les vaques magres del gener, per exemple, no? Allò...
Bé. Clar, aquí és a dir, és important retenir que el concepte, nosaltres l'hem presentat doncs, pel que fa al calendari laboral, que no venen festes, perquè el primer trimestre, doncs, Tots Sants, el Pilar, la Immaculada, no? I els mateixos, doncs, els dies de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, doncs, i ara realment aquí Sant Cugat em sembla que ja s'han medir,
l'únic,
però em sembla que si no som d'aquesta població, doncs, potser hi hagi una altra festa local, però d'altres poblacions no n'hi ha. Aleshores doncs, fa referència a això, a la duresa del calendari laboral, també a la duresa del clima, perquè potser altres anys no feia el fred que està fent ara, I doncs enguany ens estem trobant que fa fred. Doncs, i després això, el tema de les vaques magres econòmiques que apuntava. Eh? Però doncs, tot això com a concepte es diu la pujada de gener.
A mi el que em fa gràcia també hi ha altres propostes, no? Que us dèiem doncs, el geni costerut o les vaques magres del gener, però hi ha altres propostes, deia, doncs, que trobo que són com molt gràfiques, no? Perquè realment el contrast, no? Sobretot, és el que fa que també aquesta situació sigui encara més dolorosa, no? Podríem dir, i aquí parla de la patacada del gener, no? És allò que vens amb tota l'alegria, no? Del Nadal, les festes, les vacances, els àpats, les trobades familiars i amb amics, i et trobes amb aquesta patacada, no? La crua realitat, no? D'haver de tornar doncs amb una rutina que bé, que a tots ens agrada doncs, a vegades, no? Recuperar una rutina i si t'agrada la feina que fas, doncs estàs a sort, però potser ens agrada una miqueta més, doncs poder gaudir.
Les vacances jo crec que tots les estiraríem sempre una mica més.
Sí.
El que passa que també és necessari tornar a les rutines
sí.
a les quals ja estem acostumats, sí. No?
Clar.
Perquè és una necessitat.
Sí, fins si i tot no, després ho acabes agraint.
Ens acabaríem quan... cansant de vacances,
sí,
també.
Sí, sí, sí. És a dir, tornar a recuperar el ritme habitual, doncs jo crec que és positiu i és beneficiós. El que passa que també doncs, hi ha un petit període d'adaptació, eh? I doncs, potser que... Ara, avui jo crec que tinc la sensació que ja, avui que som majors, que ja no sembla que hagin fet vacances. Una
home,
mica.
De fet, no heu sentit mai a dir que després de les vacances necessitaria unes altres vacances, no? Per descansar
sí.
de les vacances
sí, sí.
o per recuperar-te de les vacances. Mm.
Això em recorda que potser aquí, com nosaltres fem només l'espai de català, però m'imagino que és el típic guió de programa de quan tornem al setembre. Allò de, no? de la depressió post-vacances, doncs és una mica aquest concepte, però sumat al que dèiem, a la rigor del clima i a les estretors econòmiques que provoca
això. Home, jo crec que sí, que la pujada de gener és dureta per tot
sí.
això que hem comentat, sí. perquè ens afecta anímicament, ens afecta la butxaca, ens afecta fins i tot a les panxes, no?
Sí, sí, sí. I fins i tot això ho comentàvem, perquè mentre preparàvem el programa, la setmana que ve, perquè nosaltres no venim, però el dilluns vinent és aquell famós dilluns que és el dia més trist de l'any.
Ah, sí?
És a dir, no aquest dilluns en tornar de vacances, sinó ja quan has recuperat la rutina, perquè doncs, si havies fet algun bon propòsit de l'any, alguns ja hauran desistit, perquè tot i que el dia s'allarga una mica encara és fosc, i al matí, ara sí que notem que al matí quan ens llevem és molt de nit, que potser no ho notàvem tant abans. Doncs el dilluns vinent, segons un càlcul, diuen que això també era una estratègia comercial per vendre vacances, que això és per vendre paquets de vacances. Però bé, en qualsevol cas, doncs tot suma per aquesta negativitat que bé, potser tampoc en fem un gran massa, no?
No, home, de fet...
Potser
penso...
si no hi pensem a dilluns que ve...
No cal.
Quan ens n'adonem ja serem a dimarts.
Exacte.
No, sí, de fet, allò, tenim la sort de fer una feina que ens agrada, oi, Albert?
Sí, jo ho has dit dos cops, que t'ho anava a dir que sí. No, sí, sí que ens agrada. No.
És per animar-te, perquè aquesta és la primera setmana i és molt dura,
és
després d'haver fet el
fa
calendari,
por.
Albert.
No, que sí que... I no, i a veure, que també és època de nous propòsits, de renovació, de canvis, no? De voler, doncs, fer les coses millor. I bé, parlant de coses noves, per cert...
Coses noves.
Sí, no fa gaire... bé, aquesta setmana sortia doncs, la paraula que va sortir votada entre la ciutadania, que era una votació popular, com a neologisme de l'any 2016.
I the winner is?
Sí, exacte. I la paraula guanyadora va ser vegà, vegana. Vegà és aquella persona que practica el veganisme, que és un sistema o règim d'alimentació que exclou aliments o articles de consum d'origen animal. Bé,
clar,
hi esteu d'acord? O és que
d'acord amb...
D'acord amb què?
Amb la tria.
A veure, la tria tampoc. Ara, hi havia altres paraules, que ara, o altres neologismes.
No?
Per exemple, el que va quedar segon és maridatge. Que dius, potser com aquí som un país de vins, no? Dius, però bé, clar, jo crec que vegà, tant vegà, vegana com maridatge són paraules que més o menys hi estem familiaritzats. I a mi em sobta que s'emprin com a neologismes. És a dir, una cosa és el que transmet la paraula i que potser té actualitat, que potser a vegades la gent quan vota és com...
Estan de moda.
Exacte.
Perquè hi ha una tendència.
Hi ha una tendència. Potser, jo en aquest cas, potser sí que maridatge i vegà o vegana, doncs potser sí que, com aquí diem, la gastronomia som uns dels pilars d'aquesta... Bueno, de la projecció internacional de Catalunya i tot. Plegat, ho puc entendre. El que passa és que altres paraules, per exemple, que sortien a la tria... Una que em va fer molta gràcia a mi era nomòfob.
Veus? A mi també em fa gràcia.
I jo no, sé, no sabia el que era.
I què és?
No, t'ho dic perquè vaig haver de buscar. I nomòfob és aquella fòbia de les persones un cop s'han quedat sense el mòbil, bé perquè s'han deixat a casa, bé perquè l'han perdut.
És a dir, veus, que aquesta hauria estat bé.
Clar, jo veig, per mi això és un neologisme, perquè vegada o vegada en el maridatge dius, ah, encara no, vull dir, com volen dir, ja fa temps que va circular.
El donaven per fet que ja clar. Era una paraula...
Totalment d'acord, o sigui, sí, no? Tu penses en un neologisme del 2016 i la veritat, vegada és una paraula que te les trobes als menús dels restaurants
des de fa anys.
No ha aparegut nova el 2016, però és que s'ha acceptat finalment. Llavors, aquí és com un... Per mi és un gerro d'aigua freda, no? És, ostres, aquest és el neologisme del 2017. No quan... anem prou ràpid.
A mi em recorden que això que estem aquesta conversa que estem tenint, quan van comentar les novetats de l'Institut, de la nova gramàtica, que van comentar... Les tintes van carregar molt sobre els accents diacrítics i van apuntar algunes altres coses, però també s'havien acceptat nous termes al diccionari. I algun crec que era ayatolà.
Ah, sí.
I dic, l'ayatolà, dic, jo que era molt petit que havia el Khomeini, sí, i era un ayatolà, sí. I així estem parlant de l'any 84, sí. No sé, una cosa així. I dius, home, si hem hagut de trigar, que Khomeini ja, ni els, doncs la gent no sap qui és, hi ha molta gent jove, doncs vol dir que doncs aquesta, és aquest desfasament que es constata. Un altre terme que hi havia en la tria, per exemple, era antropocè. I dius,
Sí. Dius,
el vaig buscar i era que hi ha doncs, estudiosos que apunten que vivim ja en una nova era. Hi havia el Pleistocè, jo no sóc gaire bo en geologia, això em fa referència a la geologia, és a dir, diferents períodes en funció dels materials de la Terra. I diu que com que ja hi va haver-hi les explosions nuclears de Fukushima i també antigament la bomba de Nagasaki i que els estudis diferents assajos nuclears com va ser França, Mururó, totes aquestes coses, i la tendència que hi ha a utilitzar plàstic, que diu que ja, si ara hi hagués una hecatombe, doncs que es veu que sobre la superfície terrestre s'acumularia material radioactiu i plàstic que no és d'origen, diguéssim, natural, sinó que és d'origen artificial, que l'hem creat nosaltres, i que això ja marca un nou estrat de geològic. Dius, bé, molt bé, sí. Com el terme és curiós. Però bé, dius, és el que comentem, dius, és una cosa que no sabia el que era, però és una nova realitat, i com que és una nova realitat hi ha d'haver una nova paraula. Com que segurament aquesta nova paraula no es va generar a Catalunya, l'hem hagut d'importar. Doncs això és un neologisme. Això és, però vegà o vegana o, doncs, o maridatge, doncs sí, segurament tampoc ho teníem,
no,
però ja, ja bueno, forma part de la nostra vocabulari fa anys.
Uh-huh. Està molt bé que l'Albert ens hagi explicat i ens hagi completat aquesta llista, perquè clar,
n'hi havia més,
ens hem quedat una mica...
N'hi havia més,
N'hi havia més.
Però una altra, per exemple, bastant absurda que recordi ara, no, que era el food talk, que és com una mena de ping-pong, perquè es juga com amb el peu, com a futbol, una cosa així...
Futoc.
Sí, bé, no sé, a casa seva ho sabran.
Ens quedem, doncs, amb vegà i vegana.
Sí, sí, us hem portat
no?
una
que
cançoneta.
Que ja el teníem acceptat com animal de companyia, doncs...
Encara més.
Encara, sí, ara més raó, amb
clar.
Més raó.
Uh-huh. Vols ara, sentir la cançoneta sí, que us hem portat, et sembla bé?
Sí, que sí. Fa referència...
Una miqueta, sí. Sí.
Vinga.
Cel, donem voltes a la vora del foc, cremant-nos els peus, llepant-nos la ment. Som tan lluny d'on van començar, tenim por a girar la cua i d'una marxa enrere sense cap mena de drecera. Són somnis que s'aixuguen darrere les finestres. Són somnis que s'aixequen per sobre les enquestes. Som més valents, més alts, som més vegetarians. Si toquem de peus a terra.
Vegetarians, vegà, vegana, vegetarià, vegetariana... que això també ja està acceptat. Vull dir que
sí, el que passa és que la casuística és molt variada, perquè fa uns anys potser deies un vegetarià i et quedava bastant ample, i ara doncs has d'especificar una mica una més, no? Si mengen ous, si mengen lactis, etc. No?
I tant, sí, sí, no, no és tan fàcil.
No, amb un sol terme no en tens prou ara.
I tant. El tema que estàvem sentint...
Sí, és el Nando Caballero. És el tema es diu Carrusel i és de l'àmbit, ai, de l'àlbum, perdó, 8 dissabtes d'hivern. I llavors, bé, aquest noi presenta l'altra cara de la lluna, que és un magazín musical independent de la xarxa, no? I a més, el Nando Caballero també és músic, és DJ, és locutor de ràdio i bé, és el responsable també de la productiva Records, no? Llavors hem pensat que bé, que... amb l'excusa aquesta agafada, no, potser una miqueta així de passada del vegetarià, vegà, vegana, neologisme, doncs que fora va conèixer aquest personatge.
Tot estava en la mateixa línia. I continuem amb aquesta, insistim, no?, amb la pujada dels preus.
Doncs sí, perquè com dèiem, doncs una de les característiques del gener, d'aquesta pujada de gener, doncs a les dificultats econòmiques s'afegeixen per l'alça en els preus. Aleshores, aquí val la pena destacar que si busquem el diccionari tenim dos verbs, que són pujar i apujar. Compte, perquè algú pot pensar, ah, doncs si hi ha dos verbs, d'aquí se'n derivaran dos substantius, dos noms, doncs no. És a dir, el que passa amb els preus és que hi ha una pujada, o també podem dir una alça, però ara ens centrem en la diferència entre pujar i apujar. Doncs hi ha un substantiu només pujada, però tenim dos verbs. Llavors, si hi ha dos verbs, ja sabem que les coses no són gratuïtes, voldrà dir que fan dues funcions diferents. D'entrada, també cal dir, dius, home, però dius, jo puc dir que pujo a la muntanya, o que pujo, per exemple, doncs a les golfes, a endreçar-les, per exemple. Clar, no ens estem referint al desplaçament físic que fa una persona, un individu, en sentit ascendent. No ens estem referint a aquest desplaçament individual. Si ens estem referint a quan hi ha un element que per l'acció d'un altre doncs, tendeix a l'alça. I això és el que passa amb els preus. Els preus, ells, pobrets, es quedarien sempre igual, no? És una cosa, un element no inanimat. Llavors, hi ha algú, hi ha algun subjecte que ha de fer que aquests preus pugin, no? Podria dir pugin o baixin, però generalment no, els preus pugen. Llavors, doncs, quan hi ha algun element, qui són? Doncs si tu tens un... botiga, doncs el botiguer. Si tu, per exemple, ets un empresari, a vegades els puges, els apuges perquè hi ha el govern que a tu t'obliga a aplicar doncs, uns aranzels, uns impostos. Doncs quan hi ha un element que acostuma a ser una persona o una entitat que els preus els posa a l'alça, això en diem apujar. D'acord? En canvi, quan la premsa ho presenta, quan diu doncs, que els preus pugen. Per què? Perquè aquí fa referència a, no a l'individu que ha fet l'acció, sinó a que els preus tenen una tendència a l'alça. Jo sempre explico, per acabar d'entendre aquest concepte, que va molt bé si el diari que ho explica és afí al govern o no. Posem per cas que tenim un diari que és de l'oposició. Doncs, per exemple, ens voldrà dir que el govern apuja els impostos, perquè és el govern el responsable, i li interessa que davant de la ciutadania que quedi clar qui és el subjecte. Imagina que som un diari afí al govern. Llavors, el que ens interessa és... Hem de publicar la notícia, lògicament, no? Però no ens interessa destacar qui comet l'acció. Llavors, direm que els impostos doncs, pugen, com si fos una cosa aleatòria, com si fos una cosa que passés per casualitat. I aquesta és la diferència. És com, per exemple, l'atur, en canvi, l'atur, no hi ha ningú que voluntàriament la pugi, sinó que l'atur, normalment, ell puja. I quan, doncs, o baixa, o darrerament sembla que baixa, que sortosament. Doncs, per tant, hi ha vegades, i en canvi, hi ha vegades que no, que sempre has d'indicar-ho amb l'acció. Per exemple, aquí que som a la ràdio, que escoltem música, jo recordo que quan era adolescent, a casa, sempre posava la música molt forta i venia el meu pare i em deia, Albert, a aquest cas, a puja no, però abaixa el volum. El mateix que passa amb pujar i a pujar, també passa amb baixar i a baixar. És a dir, que quan t'interessa destacar el responsable de l'acció, el subjecte, doncs fa servir el a pujar o a baixar i la cosa que puges o baixes. Això també s'explica, això és la manera, diguéssim, hi ha una manera més potser que surt més als llibres, que és un és transitiu i l'altre no. Transitiu vol dir que té complement directe, per tant, que hi ha subjecte i objecte, doncs això seria a puja i a baixa tenen complement directe i puja i baixa no. Els preus pugen o baixen, ja està. Mm-hmm. D'acord?
També és un tema habitual de discussió i que no teníem massa clar, eh?
Sí, ja n'havíem parlat una vegada, també sí. Puja la persiana, abaixa-la, etc. O amb això del volum que comentava l'Albert, no? O sigui, és un dubte freqüent que ens trobem a les aules.
Sí, sí.
Per cert, tenim una consulta lingüística que ens ha fet arribar un alumne, si et sembla, la sentim ara, i la comentem.
Hola, soc Joan Carles, alumne del curs C2 de català i fent un exercici sobre el gènere de l'adjectiu m'he trobat amb el dubte següent. Segons el que tinc entès, els adjectius acabats en ENT són invariables, però hi ha excepcions. Quines són? Gràcies.
Bé, aquest és un tipus de consulta habitual, no? Les famoses excepcions, no? Quan l'alumne ja es pensa que ho té tot controlat i dominat, apareix el fantàstic professor i diu, és que no has tingut en compte que aquesta norma que havíem comentat a classe doncs té alguna excepció.
Sempre hi ha, eh?
Sempre n'hi ha. I, de fet, de vegades en tenim que tenen més excepcions, és a dir, una excepció a l'excepció.
Això ja és...
Sí.
Això passa.
També passa.
Em sap greu, però passa. Per què? És una qüestió doncs, sovint arbitrària. Escolta, són convencions que a vegades s'han d'agafar, evolucions de la llengua, i ja no et dic quan algú et pregunta i per què això passa en castellà i no passa en català o a la inversa, no? Dius, bé, a veure, són derivacions etimològiques que, bé, sí que hi pots trobar una miqueta l'explicació, però bé, ningú no ens en lliurarà de moment d'haver de memoritzar certes excepcions a les normes.
Exemples?
Sí, posem un exemple. Diríem que en català els adjectius que acaben tant amb ent, ENT, vull dir, com bullent o emergent, o que acaben amb ant, ANT, com ara xocant o amargant, són d'una sola terminació. Amargant, fixa't que a vegades fem allò de 30-40 la meia amarganta, això és un col·loquialisme totalment. Però, en tot cas, el que hauríem de tenir en compte és que la majoria dels que acaben en lent, i ara ja no dic ENT, sinó LENT, acabats en lent, aquests sí que tenen doble forma. Per exemple, tenim de calent, calenta, de corpulent, corpulenta, de dolent, dolenta. Són, en principi, doncs, adjectius que cap de nosaltres no dubtaria a fer-ne el femení.
No, aquí no dubtaríem. No.
Exacte. Però, en canvi, en tenim d'invariables com excel·lent o insolent, que també acaben en LNT, que us deia, recordeu que una excepció a la norma de la invariabilitat és que acabin en lent, però tenim l'excepció a l'excepció, és a dir, excel·lent o insolent són invariables.
És a dir, que per tant farien el que fa la norma habitual.
Ah, exactament.
Però en canvi la majoria dels que acaben en lent no fan la norma habitual i fan aquesta doncs, variabilitat al femení.
Uh-huh. I també tenim altres adjectius que no podem sistematitzar perquè al final... És que de vegades el procés hem de tenir clar que no és que tinc una norma i a partir d'aquí creo la llengua, sinó que la llengua evoluciona, la llengua és viva i a partir d'aquí elaboro unes normes. M'explico? Que a vegades ens pensem que és al revés, no? Llavors, hi ha paraules que no podem encabir amb una casella, no es poden encasellar, com atent, que faria el femení amb atenta, content, contenta, cruent, cruenta.
Mm. Molt bé, doncs avui, en aquesta primera sessió de l'anell al dit de l'any, hem repassat algunes qüestions que, com sempre i com diu la Mar, com que la llengua és ben viva, doncs també això ens fa dubtar, no? Perquè sempre t'arriben matisos, sí, versions... I al final sempre està bé doncs, trobar-nos amb la Mar, amb l'Albert, que ens aclareixen tots aquests dubtes que tenim.
Me n'alegro, Carme.
Ens trobarem d'aquí un parell de setmanetes. I ànims, eh?
Ànims.
Ja
farà baixada.
Amb la pujada.
Ja,
sí, després d'una pujada sempre ve una baixada, Albert. Moltíssimes gràcies als dos.
Gràcies a tu, Carme.
Ens tornem a trobar la setmana que ve i a vostès ja saben, acabem el Sant Cugat a fons d'avui, demà, últim dia de la setmana per al nostre magazín a partir de les 9 del matí, una nova edició del Sant Cugat a fons. Gràcies i molt bon dia.